Aquesta segona hora de l'Estat de Gràcia ha començat ben curiosa, perquè volíem acabar aquest viatge de Magallanes, 500 anys, explicant-ho, i no ens sap greu, perquè estem sentint aquest cantant meravellós, Cartola, que ens fa companyia, i li donem també la benvinguda a la nostra artista preferida, que és l'artista de casa, és la Irene Solà. Bona tarda.
Bona tarda.
Que ja sabeu que ella, doncs, ve a parlar-nos d'altres coses. Ve a imaginar-se un món, també meravellós, on la història de l'art està explicat per les dones, que no estaria malament, perquè normalment això no ha passat mai. Irene Solà, l'escriptora que ens va descobrir que tenia una altra vida, que era l'art, i va dir, Montse, aquest estiu et parlaré d'una història de l'art diferent, d'una història on hi hauran dones. I avui em vols parlar d'una dona que no sé com pot ser que no en soni.
Doncs sí, avui vull començar parlant d'espies, de filtracions i de document altament secret.
Molt bé, t'has fet venir molt bé això, eh? Vinga, aquí un James Bond. Recordeu Edward Snowden? Doncs la història que ens explica avui la Irene Solà té a veure amb aquest home.
Exactament. L'Edward Snowden és aquest personatge, aquest noi que per alguns és un heroi i per uns altres és un traïdor, que treballava per l'Agència de Seguretat Americana i havia treballat per la CIA. I el 2013, no sé si us en recordareu, va fer públic que el govern dels Estats Units i també els governs europeus espiaven els seus ciutadans il·legalment sense el seu permís.
Això que fa Google sense miraments, però a la gent no ens va agradar gaire saber-ho.
No, això va canviar moltes coses, perquè molts polítics i els càrrecs havien mentit vilment quan se'ls havia preguntat per aquest tipus de programes de vigilància. I perquè encara que molta gent ho sospitava, doncs no se n'havien tingut les proves. I va començar exactament com ara insinuaves, aquesta discussió que dura fins avui dia sobre encriptació i sobre privacitat individual versus seguretat nacional.
Què hem de saber de nosaltres, perquè som dolents, les persones són dolentes. Exactament. I quina informació donem i quina no donem. L'Edward Snowden va haver de fugir a Rússia.
Perquè el govern dels Estats Units el vol tancat de per vida.
Exacte, però hi ha una dona de la que avui... No, jo trobo que... Com és que no se n'ha parlat més d'aquesta dona?
Avui en parlarem molt.
M'agrada.
Doncs hi ha una dona, com tu deies, que és la primera persona amb qui l'Snowden es va posar en contacte per fer el xivatasso més gran del nostre segle. I aquesta dona és la videoartista i documentalista Laura Poitras.
Quedeu-vos amb aquest nom, perquè els diaris no en van parlar prou, d'aquesta Laura Poitras, que era la dona que va ajudar Snowden a fer possible aquest somni, m'imagino eròtic, del senyor, de desvelar aquesta història. Laura Poitras, qui era? Què era aquesta dona?
Laura Poitras és una dona americana de Boston, que té 55 anys, i que volia ser chef i va acabar fent pel·lícules. I, de fet, va acabar fent pel·lícules que han canviat per sempre més, doncs, la història dels Estats Units i del nostre segle. Sempre va fer documentals molt polítics, molt compromesos. Per exemple, en va fer un, de previ, sobre l'ocupació americana d'Iraq, que va fer enfadar tant els Estats Units que la van col·locar en una llista de vigilància terrorista del govern americà, això era el 2006, i per culpa d'això l'han detingut a la Laura Poitras a la frontera americana més de 50 vegades. L'han interrogada sense fi, li han confiscat ordinadors, fotocopiat notes i apunts, i han arribat a enviar-li agents de l'FBI els passes de les pel·lícules per saber exactament què diu ella a les xerrades.
Déu-n'hi-do. I escolta, i com la coneixia l'Snowden?
Doncs l'Snowden, que a mi em sembla una persona molt, molt interessant i molt intel·ligent fins al punt de saber qui era la Laura Poitras i posar-se en contacte amb ella, li va enviar tot un seguit de correus. O sigui, a principis del 2013, la vida de la Laura Poitras va canviar per sempre perquè va rebre un correu, un e-mail d'algú anònim que es feia dir Citizen 4, ella no tenia ni idea de qui podia ser aquesta persona, que li demanava una clau privada per poder enviar-li correus encara més electrònics, encara més secrets, amb instruccions per fer-los encara més encriptats. I després de tot aquest procés de secretisme...
La Laura Poitras no el coneixia.
No sabia...
D'entrada va tenir com confiança, li va donar un vot de confiança.
Sí,
no?
Li va donar un vot
de confiança. O tenia curiositats.
Exactament. I aleshores aquest desconegut, que es feia dir Citizen 4, que era l'Snowden, però que li enviava correus anònims, li va enviar una llista de programes de vigilància secrets i il·legals del govern americà. I la reacció de la Laura Poitras va ser esborrar aquell correu, desconnectar-se d'internet i pensar, ok, si això que em diu aquest senyor és veritat, la meva vida acaba de canviar per sempre més.
Acaba de canviar per sempre i acabaré a la presó.
Sí, o pitjor. I així va ser com el juny d'aquell mateix any, l'Snowden, la Laura Poitras i un amic periodista d'ella van quedar en un hotel de Hong Kong. I com la Laura Poitras va fer una pel·lícula, un documental fantàstic, de la que segurament Potser heu sentit a parlar, que es diu Citizen 4.
Ens quedem a vegades amb els títols, però no ens quedem amb els autors.
Exacte. I en aquest documental, ella grava el moment mentre es passa dins d'una habitació d'hotel un dels esdeveniments polítics, periodístics, històrics i socials més importants del nostre segle. I el que a mi m'encanta d'aquesta història, d'aquesta pel·lícula, és que ella no només fa un treball periodístic i ètic excel·lent, sinó que, a més, fa una pel·lícula, una peça d'art boníssima.
Doncs escolta, aquesta peça va valguer l'Òscar al millor documental del 2015, d'això sembla que ara fa molt temps, però és fa no res. De fet, encara, a nivell de carrer, sovint passa que no coneixem, no?, aquesta gent.
Exacte, o sigui, una cosa que jo volia comentar-te és que sovint no acabem coneixent, no?, les artistes, a nivell de carrer, les artistes de les que parlem en aquesta secció, i a pesar de que, de fet, moltes han hagut de lluitar molt pel reconeixement i de que el món de l'art, com ja ho sabem i com la majoria, no és un món equitatiu, totes les dones de les que parlem en aquesta secció són artistes que no és que facin cosetes a casa seva, encara que estigui molt bé fer cosetes a casa teva, sinó que són dones que exposen i mostren els seus projectes internacionalment, que guanyen...
I en aquest cas estem parlant d'algú que va canviar una mica el curs de la història,
exactament,
no? I va denunciar un fet del que molta gent tenia ganes de sentir,
sí,
un veu,
sí,
alta,
sí,
no?,
sí,
per part d'algú.
I tant, ja us diria, estigueu al cas de la Laura Poitras perquè és algú exageradament valent, lliure i fidel als seus ideals, que no es deixa coaccionar per res ni ningú, ni tan sols
I
el
continua,
govern dels Estats
i
Units.
I continua. Ara em sembla que està a Berlín, però la dona continua treballant,
sí,
no?
Sí, ella se'n va anar a Berlín a treballar i a viure, igual que les noves amb la Rússia, però segueix fent pel·lícules.
Segueix fent Laura Poitras. Quedeu-vos amb aquest nom. I segur que algú ens està sentint i li encanten les pel·lícules d'aquesta dona de la que parlarem ara, perquè l'heu vist a tots els cinemes. És la Naomi Kawase, que ha fet aquelles pel·lícules d'una pastisseria a Tòquio, que tots quan acabaves de veure-la tenies ganes de menjar mochis.
Exacte.
Tota l'estona, aquells pastissets japonesos,
de fet,
del Doraemon.
Jo diria, si aneu a veure pel·lícules de la Naomi Kawase, aneu a una pastisseria japonesa abans, compreu-vos uns quants doriakis i mireu-vos la menjant.
Exacte. Doncs, i aquesta dona, tu me la vols, em vols parlar d'ella, no per les pel·lícules que ha fet, que també... si no me la vol recomanar per un altre, també, un altre vessant de la seva vida.
Exactament. Anem al Japó a parlar de la Naomi Kawase, que és una persona que fa servir la imatge en moviment, el vídeo, el cinema, per fer un tipus d'obres molt diferents de la Poitras.
Vols que posem la música de Doraemon?
Vinga, posem-la.
Estan mores de ganes. Jo, si em volen enviar una capsa d'emojis, també estaré molt contenta.
Jo també.
De Dorayakis, m'encanten. Doncs què
doncs a veure, la Kawase. La Kawase va néixer en una regió rural del Japó que es diu Nara, i la història va de que els seus pares la van abandonar quan ella era una nena, i la va criar una seva tieta segona, una senyora gran. La Kawase jugava a bàsquet, es veu que era molt bona, però que als 18 anys va descobrir el cinema, i des de llavors no ha deixat mai més de filmar, i es va acabar la seva carrera com a jugadora de bàsquet. Ella...
no en sap greu.
No, a mi tampoc. No. I va començar fent pel·lícules amb càmeres de 8 i de 16 mil·límetres, com si fossin vídeos casolans. I, de fet, els feia servir de manera molt experimental, molt biogràfica i molt íntima. Són pel·lícules molt lentes, les seves primeres pel·lícules, on la càmera s'acosta molt a les persones i on, de fet, apareix gairebé tota l'estona la seva família, fent coses del dia a dia, la seva tieta, doncs, plantant coses al jardí, xerrant, cuinant... I la Kawase fa una exploració molt personal, vale? Documenta la seva pròpia existència i procura entendre el seu passat i el seu present fent servir la càmera per reflexionar.
Això és el que va començar fent, no?, gravant aquestes imatges de la seva família.
Exacte.
I això és fàcil de trobar o no?
Això és molt fàcil de trobar perquè la majoria d'aquestes seves primeres pel·lícules estan a YouTube, i és una cosa que no sempre és fàcil veure pel·lícules o veure vídeo art d'artistes. I en aquest cas tot es pot trobar a YouTube. I, per exemple, te n'explico dues que es poden trobar allà. Té una pel·lícula en la que investiga qui és el seu pare. Ella no ho sap, ella no el coneix, i llavors pregunta a la seva família i a gent que potser sí que el va conèixer, i fins i tot es posa en contacte amb aquest senyor i el truca i manté una conversa per telèfon i fa tot això sense deixar mai de gravar. O té una altra pel·lícula on analitza la seva relació d'amor, però també a vegades de frustració, amb aquesta senyora gran que la va criar. Hi ha una escena en què l'ajuda a banyar-se i la senyora, que és una àvia, està dintre de la banyera, la Naomi la va gravant i li va preguntant coses de la seva infància. No són coses fàcils de preguntar i no són coses fàcils de respondre. I hi ha un moment en què la dona gran...
I a més amb una persona que està dintre una banyera.
Exactament.
I que sent allà una mica com...
I hi ha un moment en què la senyora a la banyera es posa a plorar. I és una de les escenes de cinema més punyents i que més se m'han quedat gravades a la memòria que he vist mai.
Doncs escolta, Naomi Kawase, aquesta directora famosíssima, que segur que coneixeu per pel·lícules com Aigües Tranquil·les, Una pastisseria a Tòquio, i que jo, de veritat, que desconeixia aquesta faceta de videoartista abans de fer pel·lícules. Però per això tenim la Irina Solà, que ens ho explica tot. Quins viatges que ens marquem aquí. Escolta, com que no fem vacances, doncs... i no contaminem, des d'aquí la Diagonal 614 es pot fer el que vulguis. I ara marxem cap a Palestina i em vols presentar un altre artista mig anglesa, mig palestina, que
sí,
es diu...
Rosalind Nashashibi.
A veure, un moment, no, Rosalind... És que la gent després ho ha de buscar al Twitter.
Rosalind?
Rosalind Nashashibi.
Sí.
Si voleu, us escrivim després al Twitter si algú vol saber-ho i vol buscar-ho. Aquesta noia és més jove.
Aquesta noia és una noia de 46 anys que viu a Liverpool i que va estudiar a Sheffield i a Glasgow. I que, a diferència de les altres dues artistes de les que hem parlat avui, la Nashashibi fa cinema però també pinta. I a mi m'agrada molt la manera com ella explica que es va posar a pintar. Ella diu que, de fet, sempre traia les pintures i els pinzells i els pots d'aigua pels seus fills. I que llavors un dia, en comptes de posar-se a cuinar o a netejar o a editar pel·lícules, que era la seva feina, va agafar una cervesa i es va seure amb els nens a pintar. I va trobar que pintar era una manera i un ritme molt diferents del de fer cinema per desenvolupar idees. I així és com a partir de llavors barreja el cinema i la pintura.
I com ho fa això? Vols dir que em fa pel·lis i m'agafa un pinzell a sobre i comença a pintar-les o com va això?
No, fa pel·lícules i llavors de tant en tant algunes idees, algunes imatges les desenvolupa pintant. Però et vull parlar d'una de les seves pel·lícules en les que de fet barreja cinema i il·lustració i animació. És una de les seves peces més importants i es diu Gaza Elèctrica. I ella la fa a partir dels seus records d'infantesa de Palestina i de Gaza. Ella diu que quan ella, de petita, anava a Palestina amb els seus pares, doncs anaven a fer pícnics a la platja, feien dinars multitudinaris, jugava amb altres nens al carrer, i una mica s'adonava ella que la gent, quan pensa en Gaza, no hi pensa d'aquella manera. Que no s'imagina els palestins anar a fer un pícnic a la platja.
No, perquè més aviat, quan sentim la paraula Gaza, pensem en murs, pensem en Cisjordània, també, pensem en, vaja, en palestins patint.
I ella creia que és important adonar-se que els palestins són persones que tenen una vida, que no només són personatges bidimensionals que surten a la televisió patint injustícies i tragèdies, i ella volia mostrar un Gaza com el que no apareix mai a les notícies. Volia apropar-se a la gent. I és aquí molt interessant aquesta obra perquè les circumstàncies van canviar el projecte i jo penso que el van fer encara més interessant i tot. Ella va anar a Gaza a filmar, va procurar filmar nens que jugaven al carrer, famílies que menjaven juntes, però no va ser gens fàcil perquè es va trobar una situació de pobresa immensa i bombardejos constants. I de fet, per culpa dels bombardejos va haver de marxar abans i no va poder acabar mai de gravar la pel·lícula. I aquest projecte a mi em sembla molt interessant perquè una mica com una metàfora, en comptes de donar-lo per perdut i de no acabar-lo mai, el que va fer va ser demanar a un animador d'acabar junts la pel·lícula amb fragments de dibuixos animats, amb fragments una mica com,
o sigui,
com de record o de clar, somni.
El que ell hagués volgut que hagués pogut gravar en aquella pel·lícula, però que no va
però
poder
que
gravar.
Però que no va poder gravar perquè, de fet, potser ja no hi era.
Doncs escolta, apunteu-vos també el nom, Rosalind Nashashibi, i aquesta pel·lícula que es diu Gaza Elèctrica. Gaza, com la Gaza, com
exacte,
el territori de Palestina. I continuem, però acabem a Lleida.
Acabem a Lleida.
I ens vols parlar d'una noia força jove, la Bàrbara Sánchez, que és de Lleida, i què fa aquesta?
Fa moltes coses. La Bàrbara ha estudiat Belles Arts i Comunicació Audiovisual a Barcelona, i llavors ha viatjat i ha treballat a tot arreu del món, des de Bèlgica, passant per Jordània, Taiwan o Cuba. Però jo avui m'agradaria parlar-te d'una obra que va desenvolupar des del bosc de Dean.
Dean està a Anglaterra.
Dean està a Anglaterra, al sud-oest d'Anglaterra, a tocar de Gales.
I és on viu ella ara?
Ara no, però és on va viure durant un temps. És un projecte que es deia Cartes des del bosc. I el que va fer ella va ser establir una correspondència entre Barcelona i el bosc de Dean. Una correspondència, però amb cartes filmogràfiques. O sigui, amb cartes que tenien forma de vídeo, forma de pel·lícula. I des d'aquest post, la Bàrbara enviava cada setmana un videocarta a la capella, que és un centre d'art d'aquí a Barcelona fantàstic, i a la capella el projectaven. Però, a més, a fora d'aquest centre d'art, va col·locar una bústia vermella d'aquestes angleses, com igual que ella, sí?
Que
ella tenia al bosc de
dins. La que tenim al cap, sí?
Exactament, perquè la gent li pogués contestar aquestes cartes o li pogués demanar coses. I llavors, en aquests vídeos carta, ella reflexionava sobre la vida al bosc, sobre què suposa un canvi tan radical com el de passar de viure al mig de Barcelona a un bosc que està a mitja hora del poblet més proper. I una mica volia entendre com això altera la manera de viure, el pas del temps, l'administració del temps, i preguntar-se si viure al bosc és viure de manera més real o si això és només una idea romantitzada de la naturalesa. I plantejar-se temes de caràcter polític, com per exemple si l'aïllament pot respondre a un desig de desobediència civil o si és possible...
Ui, estàs deixant aquí un munt de coses.
Moltes idees, ja acabo. Només l'última cosa que volia pensar és si és possible...
Tu pensa que ens està sentint gent ara que està dalt del tractor. O està
fantàstic,
fregant...
Un lloc ideal per parlar.
Està preparant el sopar. Llavors, a vegades, tantes dades.
Sí. Ella volia pensar si és possible deixar enrere el consumisme, el soroll i les presses i anar-se'n en un bosc.
Home, el que és maco és fer, en lloc d'enviar una carta en paper, que també és molt maco, perquè ara ja no n'envia ningú, fer-ho a través de vídeos.
Molt. Sí, són cartes fantàstiques.
I la gent li contestava o què?
Sí, la gent li enviava coses i tant. Home, aquí no li envia coses després de veure una pel·lícula preciosa.
Escolta, per últim, molt ràpid, m'has de parlar d'un col·lectiu del que forma part aquesta noia, la Bàrbara, aquesta artista, que és un col·lectiu de dones que, a més, fan un fanzine. Jo en tinc alguna casa que
Mira.
Es diu Nenazas.
Exacte, el col·lectiu es diu
això?
Nenazas. I és un col·lectiu de dones, gairebé totes venen de l'àmbit d'àmbits creatius, i fa més de 8 anys que es van ajuntar per posar en comú coses que les preocupaven i van començar això, publicant fanzines i van continuar fent accions. Te n'explico tres, molt de pressa. Una de les primeres accions que van fer va ser posar-se en rotllana de nit, elles i qui es volgués ajuntar amb elles, per llegir encanteris i conjurs d'un llibre que es diu Witch.
Llibre molt famós, no? Que
sí.
És la conspiració terrorista internacional de les dones de l'infern.
Exactament.
Que era una cosa dels anys 60.
Que és una guerrilla, un llibre d'una guerrilla feminista de finals dels anys 60. Segona acció de la que et vull parlar, una acció que es deia Bailar Mal.
Ballava malament.
Doncs es van ajuntar elles i tothom qui volia per durant 8 hores ballar sense parar, però ballar malament. És a dir, ballar com vulguis. Ballar com ballaries a casa teva o com ballaries a la discoteca.
Perquè
com ballaries...
no hi hagi normes, no?
Exactament. O sigui, ballar burrament i ballar com si estiguessis en una cerimònia, en un trance, sense normes. Ballar amb total llibertat i en comunitat i en caos. I... últim projecte del que et parlo, que em sembla fantàstic.
Últim, i posem les Spice Girls, no?
Projecte Spice Girls. Sí. Aquestes noies...
Espera, respira.
Però escolteu bé, Perquè el que estem escoltant no són les Spice Girls. Són les Nenazas, que agafen i regraven totes les cançons i vídeos de les Spice Girls, que elles estan d'acord que són una banda que les va influenciar molt quan eren adolescents, i tornen a cantar les seves cançons fent els seus gestos per reflexionar sobre com el grup, com a producte musical, i sobre com les Spice Girls i els seus cossos doncs venien a representar i com les van poder influir 5 tipus de dones diferents. I a més, una peça que m'encanta, perquè si les escoltes bé, elles canten les cançons com ho feien quan eren petites, que no entenien totes les lletres en anglès, i alguns trossos se'ls inventaven.
I és Wachiriwi, Wachiriwi.
Exactament, si ho escoltes, te n'adones.
A veure. Aquesta part se la sabem. Ara va la jo a fer mi. Molt bé, perfecte. Doncs escolta, hem conegut aquest últim projecte d'aquesta dona, la Bàrbara... Espera que no em surt a comar.
Bàrbara Sánchez Barroso.
Exacte, la Sánchez Barroso, aquest artista de Lleida, que també té aquest projecte amb altres artistes catalanes i de fora, que es diuen Nenazas,
recordeu-les.
Doncs molts noms avui i moltes històries, com sempre, que ens explica la Irene Solà cada tarda dels dijous. Adéu.
Adéu.